pueda traer a Pedro Sánchez para dar explicaciones. Entonces, ¿por qué la señora Armengol tiene que mentir?
Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 que durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, conversarem amb la Conselleria de Medi Ambient del Consell perquè acaba d'autoritzar la pesca d'escranc blau en totes les aigües de Mallorca, excepte espais naturals protegits. Si deies controlar aquesta espècie invasora que amenacen els ecosistemes aquàtics de Mallorca. Així que si voleu menjar marisc a bon preu, és a dir, gratuït, podeu pescar cranc blau. Crec que és a partir del mes de gener, però ara parlarem amb Medi Ambient a partir de quan entra en vigor aquesta lliure pesca d'escranc blau, que no és nostre, no és nostre, però és molt bo de sabot, diuen. També parlarem amb el Consell de Mallorca, però en aquest cas per qüestions culturals, perquè acaba de comprar el Consell un mapa del cartògraf Pere Rossell del segle XV, de l'any 1447. Està gràcies a una subhasta que se va fer a Sotheby's a Londres i, afortunadament, ningú més va pujar per fer-se amb aquesta carta nàutica que pertany a l'Escola Mallorquina de Cartògrafs, ben igual que va Abraham i Llafuda Cresques, en aquesta ocasió de Pere Rossell, una verdadera joia que per sempre serà, d'aquí un parell de mesos, en el Museu de Mallorca. També més bones notícies per que nostra, perquè el Ministeri ha reconegut el certificat de marger com una formació professional. El marger a partir d'ara tindrà un certificat professional que el reconeixerà com a un professional certificat, valgui la redundància. De la mateixa manera que pegarem un vot a Sant Llorenç per saber com van les obres del Museu del Brodat. Sant Llorenç va ser i és la capital del Brodat, la capital mundial del Brodat, podríem dir, i volen que aquest patrimoni quedi dins la història d'Espalda, un edifici, un projecte museïtzat i que tingui una coherència amb les verdaderes meravelles que fan. Antigament érem dones, les brodadores, que encara se conserven a Sant Llorenç. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Rafan Dés en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
She wore blue. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light.
Vellut blau, cantava Bobby Vinton en aquesta cançó que va fer per la pel·lícula homònima Blue Velvet, Vellut blau, de David Lynch. És blau, però no és de vellut, és un cranc, del que parla ara, d'escranc blau, perquè Medi Ambient del Consell ha autoritzat la pesca d'escranc blau a totes les aigües de Mallorca, excepte en espais, en els espais naturals protegits. És per controlar aquesta espècie invasora que ja fa un grapat d'anys que amenaça els ecosistemes aquàtics. Parlam amb Pedro Bestard, conseller de Medi Ambient, Medi Rural del Consell de Mallorca. Senyor Bestard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
A partir de quan? Ja se pot pescar o hem d'esperar dia 1 de gener? Com funciona això?
No, ja se pot pescar. Vull dir, és el moment que ha sortit publicat, que va ser dissabte la setmana passada, el moment que ha sortit publicat en el BOI, doncs ja se pot pescar. Vull dir, fins ara se podria pescar, però estem zones molt limitades. I clar, vull dir, una espècie invasora el que hem de fer és anar perquè fa molt de mal a l'ecosistema i el que hem de fer és donar-li facilitat a la gent perquè el pugui capturar. I portar per totes les parts fluvials mentre no siguin protegides.
Clar, perquè aquest animal m'imagino que li lleva el menjar a la nostra fauna, per exemple. Si hi ha un altre animal que menja, clar, un caranc, que és un animal molt poderós i molt fort, i clar, deu fer enrere molt d'altres animals, i per això és per el que l'hem d'intentar llevar d'en mig, perquè fa d'haver 8 anys que va arribar, no? On se va detectar, el primer de tot? No sé si va ser el bufer o on va ser que vàrem saber que havia arribat.
Va ser el 2017, quan se va detectar les primeres espècies, i, clar, han anat proliferant, vull dir, de 2017 a avui, pues, hi ha hagut 15.000 captures, vull dir, és una quantitat bastant, bastant grossa, sí. A part de ser la limitació que tenia, perquè vull dir, ara sabem que les limitacions quedaran molt més restringides, perquè ser una espècie d'aquesta manera i tan, tan destructiva, el que han de fer és anar a mirar de ridícula.
Clar, és que si en 5 anys se n'han capturat 5.000, això demostra que deixar que la gent del pesqui és el més eficaç i el més sostenible que pot haver-hi. A més, diuen que és molt bo a l'hora de menjar, que se pot consumir perfectament.
Sí, és vera, vull dir, jo som pescador i l'he consumit, i home, quan el cuis és blau, verdós, perquè té verdet, que clar, és ben net, i després quan el cuines torna vermell, i és vera que encara no té molta de camp, però és molt sabrós, el gust és molt bo, un gust de marí molt bo.
Clar, és a dir, Nadal, falten 8 dies. Per tant, si en aquests 8 dies anem tots a pescar, menjarem marisc bo i gratis. Però vull saber, se pot practicar la pesca fluvial. En què ens referim? Perquè jo només se m'acut al bufer de Mallorca. On més se pot pescar?
Pues no, el torrent de Pollença, Porto Cristo, hi ha moltes zones, totes zones que no siguin la Bufera, el torrent de Sant Jordi, tots aquests de torrent i entrades de la mà, se pot pescar, vull dir, perquè és un cranc, és una espècie d'aigua dolça, però ve de la mà, vull dir, totes aquestes zones que siguin humides, que no sigui la Bufera, que les zones protegides, amb un permís especial, se pot pescar. El que passa que està més controlat i més per eliminació es lleven ja directament. Però vull dir que hi ha molt de puestos. Tota la part de la pobla, a dins del canal de la pobla i tot això, es pot pescar per tot.
Ara que ha dit el permís especial per les zones protegides, no m'ha parlat de les zones no protegides. Jo, per exemple, fa anys que no vaig a pescar i, per tant, la llicència, no sé ni on la tenc educada. Se necessita el permís aquest de pesca recreativa per anar a pescar a roques per agafar el cranc blau, o no se necessita cap permís? Com va això?
No, és una llicència especial, perquè es Consell de Competència amb aigües fluvials. I aquí se va a General Riera, s'entonces, i té una llicència de pesca fluvial. La pesca marina no serveix. Ha de ser pesca fluvial perquè seran que són aigües interiors i en aigua d'aigua dolça. I el Consell, te treus una llicència en el Consell i després te fan una traducció especial, que la llicència val poc, i una traducció especial que no val res, per exclusivament pels crancs.
D'acord. És a dir, molt important, aquell que se'n va en Solleut a pescar i té la llicència de la conselleria, amb aquesta llicència no se pot pescar el cranc blau. S'ha d'anar a General Riera 111.
Exacte. Pesca fluvial és competència del Consell. I aquí s'ha de... I també te diu que de les maneres que es pot pescar, que pot pescar en canya, amb una llança, amb una salabra, perquè en tot moment se pugui pescar en canya i respurs. Vull dir, s'ha modificat perquè se pugui pescar més.
Sí, perquè ara se pot pescar, he llegit, llança, canya, salabra, amb pinces, però màxim amb dos utensilis, o llança i canya, o salabra i canya, però màxim dos, no?
Exacte, dues canyes, això, però sí, només en dos, perquè tampoc no poden donar a lo libre, vull dir, està controlat un poc, vull dir, i amb això, pues, controlant que tothom pugui, que un no tiri 50 llences i l'altre no pugui entrar, així que pugui entrar més gent, pescador.
Per tant, de menys si en 5 anys n'hem pescat 15.000, me surten 3.000 cada any, menys si ara...
Però, 2017.
Ah, des del 2017. Idò, anem a veure si amb aquesta, ara més llibertat pels pescadors, a menys si ara aconseguim erradicar aquesta xacra, perquè, clar, qualsevol espècie invasora, n'hem parlat qualque vegada, senyor Bastard, fa molt de mal en el nostre medi ambient, i hem de conservar la nostra. I pescadors i caçadors saben molt bé de lo que parlam. Així que ja ho sabeu, el general Riera 111, a Palma, se conselleria medi ambient, allà vos podeu treure el permís de pesca fluvial, que aquí maldament no tenen rius, sí que tenim aquestes desembocadures de torrents, com el torrent de Canyamel, el riu de Porto Cristo, el torrent de Sant Jordi a Pollença, i allà podreu pescar tot el camp blau que vulgueu, que a més és molt gustós, i si el pescau vosaltres és gratuït, i així contribuïu a estabilitzar el nostre ecosistema. Senyor Bestart, moltíssimes gràcies, com sempre, si no tornem a xerrar molt d'anys, i molta salut.
Igualment, molt d'anys i força per tothom.
Exacte, igualment. Nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca. Gone was the glow of blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. See blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the
Tres Ràdio és diversió. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Què ha de tenir un Nadal per saber mallorquí? Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 5 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Thank you.
Mireu, el Consell de Mallorca ha aconseguit fa pocs dies fer-se amb un dels tresors més valuosos de la cartografia històrica mediterrània. Un mapa nàutic, però no un mapa nàutic qualsevol. Un mapa nàutic de l'any 1447, fet pel cartògraf mallorquí Pere Rossell. Ja sabeu que l'escola mallorquina de cartografia era una de les més admirades de tota l'edat mitjana. I el Consell ha comprat aquesta joia a través d'una subhasta a Sotheby's, a Londres, per un debés aproximadament 700.000 euros. És molt rellevant aquesta compra per preservar el nostre patrimoni històric i cultural de Mallorca. Saludam Antoni Roca, consellera de Cultura del Consell. Bon dia i enhorabona perquè hem rescatat un tros de la nostra història, senyora Roca, no és així?
Sí, molt bon dia, així és. Moltes gràcies per cridar-nos per aquesta fita, no? Jo crec que és una fita important, no? Perquè una peça que durant segles ha estat fora de les nostres illes, poden dir que torna a casa. Així que aconseguim, jo crec, recuperar un testimoni únic, no? D'aquella època, i feim una aposta una vegada més per protegir, recuperar i sobretot posar en valor el nostre patrimoni.
És que mos hem de posar en situació. És un mapa de fa 578 anys. Alerta. Té molt detallat, està moltes representacions cartogràfiques de l'època, perquè, clar, navegants mallorquins de l'edat mitjana i de tota la Mediterrània valoraven molt l'escola mallorquina. Abraham i Jafú de Cresques, Gabriel Vallseca, en aquest cas Pere Rossell, érem una potència en mapes nàutics, ho hem de dir, no?
Sí, efectivament, eren tots molt reconeguts, no?, aquestes cartes nàutiques que tenien la seva empremta personal i illenca, no?, i se diu que eren cartes més decorades. Jo crec que és una obra d'art, a part també d'una carta, i a més també tenien més informació geogràfica, l'interior dels continents, i la veritat és que tenien un segell especial a tota aquesta escola cartogràfica mallorquina, i que ara recuperam aquest llegat, jo crec que ben merescut.
I afortunadament no hi va haver cap altre postor, perquè si no haguéssim hagut de fer com això que veiem a la televisió que van pujant. Perquè això com se fa, això? Se telefona a Sotheby's i se diu "Hello, we are from the Mallorcan Council and we want the map." Com funciona això? Com ho vareu fer? Perquè crec que na Maria Barceló vos va avisar que hi havia això en marxa i vosaltres tot d'una vareu parar. Com se entra dins una subhasta una entitat pública? Perquè sempre hi ha com a gent, veiem això, que criden per telèfon, que un client anònim. Com va ser el procés? Perquè és quasi de pel·lícula d'espies, això. Com ho vareu fer?
Sí, la veritat és que aquí també he de reconèixer, no?, i donar la bona tasca dels mitjans de comunicació, perquè també a través dels mitjans vàrem poder conèixer, no?, aquesta possibilitat que hi havia d'adquirir aquesta carta nàutica, i nosaltres el que vàrem fer va ser posar-nos en contacte amb Sotheby's, Espanya, és a dir, nosaltres hem tractat amb l'intermediari Espanya de Sotheby's, i vàrem estar en contacte amb ells en tot moment, i just quan estàvem fent les darreres tramitacions, el darrer dia ens informaven de que no hi havia, ningú s'havia presentat per fer el procés de puja, i per tant podíem fer aquesta adquisició directa. Per tant, estant amb aquestes converses continuades on s'ha vist, en el final, com que ningú s'havia presentat, ni cap particular ni cap altra administració, doncs ja vàrem amb ells paraular i quedar que, bueno, vàrem iniciar el procediment aquell mateix dimarts, que va ser un dimarts molt intens aquí en el Departament de Patrimoni, tot el dia, de matí a hora baixa, però ja a hora baixa se feia realitat, pues, aquestes primeres passes i aquesta ja inici d'adquisició d'aquesta carta nàutica.
I això que ha dit de compra directa, he llegit que això facilita el tràmit burocràtic perquè aquest mapa vengui quan abans millor a Mallorca, perquè quan fas compra directa sembla, he llegit, que és més àgil el procediment, no?
Sí, efectivament. Per això nosaltres en Socevis pues, estàvem pendents de si hi havia qualcú que se presentés o no, perquè administrativament aquesta via d'adquisició directa era molt més senzilla per l'administració i, per tant, quan ens van confirmar que efectivament no hi havia ningú que no entrassin per aquella via de puja, sinó que podria ser la via d'adquisició directa, pues, facilita bastant la tasca burocràtica que ara posam en marxa pues, sota aquest procés ja burocràtic de contratació i pagament d'aquesta carta, però mos ha facilitat bastant el procés d'aquesta adquisició directa.
A més, està molt bé perquè aquí ara crec que només n'hi ha una, la Fundació Bartomeu Marc, un portolà del segle, també del segle XV, perquè és que, clar, avui en dia no som conscients de lo importants que hem estat, perquè Mallorca era un punt estratègic a més no poder a la Mediterrània, no només a l'edat mitjana, sinó antigament. Aquí venien a cercar aigua, molt de navegants, i tenia moltes connexions comercials. És a dir, nosaltres no m'ho notem que ara sí, tenim turisme, d'acord, però és que antigament érem com un punt estratègic. Érem un punt estratègic fins al punt que Menorca va ser francesa, anglesa, espanyola, és exemple. Però hem estat com un punt, una zona zero de la navegació comercial antigament. I convé, amb documents com aquest, conèixer la nostra història i dir, tu, mira com l'importància que tenia Mallorca, que avui en dia en té moltíssima, però és que ja ve d'antic, això. No és així, senyora Roca.
Sí, efectivament, aquest és un dels objectius efectivament que també s'adquireixen amb aquesta adquisició, no? I és salvaguardar aquest document, però sobretot reforçar el coneixement sobre el nostre patrimoni i transmetre a les actuals i futures generacions allò que qui hem estat, no? I que explica el que som, i en el final de sempre conèixer la nostra història, conèixer el nostre patrimoni, que retorni a Silla, se pugui mostrar a la manera de xerrar, no? D'aquestes persones que formam en part d'aquesta escola de cartografia mallorquina i que a vegades és molt desconeguda, pues, a documents com aquests ens ajuden a recuperar i tornar a xerrar la nostra història, no? I com deies, no, en aquells moments que no valoraran per al segle XV, no, fer aquests mapes tan espectaculars i de menys, no, que diuen en Pere Rossell, en aquest cas, pues, no és que navegar, sinó que els fèiem tot el que li contaven, no, aquelles persones que, en les quals havien navegat i podien tenir contacte. Per tant, jo crec que en Mallorca mereix conservar part de la seva història, i amb aquesta compra jo crec que és una passa decisiva en aquesta direcció, també.
A més, té un pot d'història d'aquesta maca i misteriosa en pla Codi da Vinci, perquè sembla que el va encarregar la família Martelli, que era la dinastia rival del Medici. Imagini si Itàlia del segle XV, els Medici la varen tenir durant segles, va acabar a Sotheby's. És a dir, se pot fer una llegenda davall del mapa quan s'exposi, que és verdaderament de novel·la. I a més, sembla que està en molt bon estat. Deien Sotheby's Espanya de se conserva en condicions gairebé impecables. Bona notícia. No, com a mínim no han comprat una cosa que s'hagi de restaurar. No és així?
No, efectivament, aquesta és informació que també ens han transmet i que tenim, i és que l'estat en què se troba és molt òptim, i que, per tant, en principi recuperam una obra que està en bon estat, i això també sempre és bona notícia, i jo crec que bé, esperant que tota la ciutadania de Mallorca pues, la pugui conèixer i la pugui veure exposada, no?, en el Museu de Mallorca, que pensant serà el lloc més idoni perquè estigui allà aquesta carta nàutica.
I ara hi ha una pregunta personal, ara que no m'ho sent ningú. Per quan? Perquè me fa molta il·lusió veure-ho. Quan li agradaria estar tenint-lo exposat en el Museu de Mallorca? Perquè a mi aquestes coses m'encanten. Una data segura, jo què sé, l'any que ve, però quin mes? Quan creu?
I després de tot aquest procés burocràtic que ara ens queda per endavant, i sobretot després també el procés no fàcil de dur fins a Mallorca aquesta carta nàutica, esperam que la puguem tenir aquí, puguem veure-la tots els mallorquins abans de l'estiu.
abans de l'estiu, perfecte, beníssim. És que a mi aquestes coses m'agraden molt. Penseu que estem parlant d'un mapa d'en Pere Rossell, ni més ni manco, de l'any 1447, un mapa que té 578 anys, que els mallorquins érem els millors cartògrafs de tota la Mediterrània, juntament amb en Gabriel Balseca, Pere Rossell i els mestres Abraham i Jou de Cresques. Tothom s'apegava per tenir un port un mapa, una carta nàutica feta a Mallorca, perquè érem els millors, i ara som els millors amb altres coses, però tenim la sort d'haver recuperat gràcies al Consell de Mallorca i gràcies a també la veu d'alarma que va donar la catedràtica Maria Barceló, que va instar les institucions a comprar-lo, i hagi costat el que hagi costat, abans de l'estiu tot podrem veure en el Museu de Mallorca aquest mapa. Enhorabona una vegada més, senyora Roca, Departament de Cultura del Consell, sortiu molt en aquest espai, però és que ens agrada molt tot el que tira endavant, i el Departament de Cultura sempre és un departament que ens dona moltes alegries. Antoni Roca és conseller de Cultura del Consell, vicepresidenta del Consell de Mallorca. Moltíssimes gràcies i enhorabona una vegada més per recuperar aquesta joia, senyora Roca.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Molt bon dia.
Bueno, nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca.
Radiografia Mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui ens serveix per saber què feim a Mallorca. Concretament volem parlar d'un dels nostres oficis més tradicionals, és de marger, que han estat reconeguts oficialment per l'estat espanyol i estan d'enhorabona, Joan.
Sí, Jaume, sí, és una reivindicació que ja fa anys que encalçaven. El Consell de Ministres aprovava, just la setmana passada, a proposta del Ministeri d'Educació, la creació del certificat de construcció de pedra en sec de 600 hores. I avui volen saber en què consisteix aquesta mesura i volen celebrar també aquesta nova amb el president del Gremi d'Emergers de Mallorca, en Lluc Mir. Lluc, què tal? Com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia, Lluc.
Moltes gràcies.
Lluc, bé, conta-mos. D'entrada, sabem que esteu ben contents, enhorabona, però què implica aquest reconeixement? Què suposa això a partir d'ara?
Bé, això és el que suposa, en primer lloc, el fet de que l'ofici de marger, de construir elements de pedra en sec, existeix aquí a nivell oficial. Perquè hem de tenir en compte que aquest ofici, que sempre ha existit i no s'ha deixat mai de fer, sobretot a les nostres illes, no constava en el catàleg oficial, en el catàleg nacional d'oficis. Per tant, vol dir posar en valor un ofici que mai ha deixat d'existir, com hem dit, però ara està dins aquest registre d'oficis i, per tant, està dins un marc oficial i formal.
Mm-hmm. Suposa, per tant, això que t'assegura d'alguna manera la formació o fer més fàcil la via de formació per trobar nous margers?
Mira, és molt senzill. Les escoles de margers que tenia el Consell de Mallorca, que varen funcionar des l'any 1987 fins a la primera dècada dels anys 2000, se varen deixar de fer perquè no hi havia un certificat professional. És a dir, és tan simple com això. Què passa? Que ara, tenint aquest certificat que s'ha aprovat aquesta setmana, se poden tornar a obrir les escoles de margers o se pot incloure aquests mòduls de construcció de pedra en sec dins cicles de formació professional, etc. Per tant, això és el que se passa històric, és que se pugui tornar a reprendre la formació. Per què? Perquè sense formació, és a dir, el que no poden pretendre és que, com antigament, els margers aprenguin en estall amb son pare o amb un mestre, perquè això ja no, els temps han canviat i les coses ja no són així. Llavors, el que s'ha de fer és tenir espais, tipus escoles de margers o formació professional, on els joves puguin tenir un tast i començar a conèixer aquest món, i potser algun s'acabarà interessant i s'acabarà dedicant en aquest ofici. Resumint, que sense formació no hi haurà relleu generacional.
I, Lluc, això també suposarà, si hi ha més formació, si hi ha més reconeixement, que vos eviteu més ensurts, m'explic. Nosaltres cada tant hem conversat amb vosaltres perquè, malauradament, hi ha noves construccions de suposades parets fetes de pedra en sec que no tenen res a veure. Que s'han fet ràpid, que s'han fet pintura en personal que no està suficientment format. No sé si fins i tot amb això mos podrem assegurar, no, que se facin les coses millor, per dir-ho d'alguna manera.
Completament, perquè això el que suposa és una eina, un punt de referència de com s'han de fer les coses. Ara bé, realment això depèn de les administracions que ho exigesquin a les empreses, a les grans constructores. Uh-huh. Evidentment, el que tu comentes i el que jo vull dir, estem parlant d'obra pública. A l'obra privada també serà útil, però fonamentalment parlant de l'obra pública, on hem vist tant de desastres, jo sé que tu anaves un poc per aquí,
sobretot repressió en polèmiques, dir-ho d'alguna manera, no? Que s'ha fet des d'obra pública.
Repressió en polèmiques, uh-huh. Pues molt fàcil. A partir d'ara, si l'administració té interès en que les obres de pedra d'obra pública tinguin una certa qualitat, el que ha d'exigir és que els operaris que executin aquestes obres tinguin aquesta qualificació professional.
Uh-huh. Jo m'imagino també que Lluc, que és gremi, que fa 10 anys que se va constituir, també ha servit un poquet de bessó per anar fent feina i reivindicant la feina ben feta, és a dir, aquella pedra que se toca amb una altra pedra i que hi ha un reble i no aquestes coses, com deia en Joan, que veiem de vegades que hi ha qualque estafador que li prenes per un turista i ve de saber el que els hi deu cobrar. El gremi, la figura del gremi, jo crec que ha estat un poc aglutinant per aconseguir segons quines fites, no?
Sí, nosaltres estem molt orgullosos, en sentit positiu, perquè quan ens van constituir com a gremi fa quasi 10 anys, un dels primers objectius era recuperar la formació i reivindicar l'ofici, no? El bon ofici. Què és el bon ofici? El bon ofici és el que feien els nostres predins. El bon ofici són aquests marges, aquestes parets, que encara s'aguanten després de 100 anys. Per què s'aguanten? Perquè estan ben fetes, perquè segueixen unes regles, perquè hi ha una tradició que se mantén, se cuida i se respecta. El que no pot ser, i és el que està passant des de fa tant d'anys, és que l'obra pública no se respecti per res la tradició mallorquina de col·locar en pedra. Llavors, evidentment, aquest certificat professional se pot i s'hauria d'exigir, nosaltres des de gremi ho demanem, que s'exigesquin els operaris que passin aquesta prova i se qualifiquin professionalment, que demostrin que són capaços d'aixecar un marge o una paret en totes les condicions, seguint els patrons i el dibuix mallorquí, i que s'aguanti. Uh-huh. Aquí, en aquesta qualificació professional, en aquest certificat professional, tens tota la informació per poder avaluar a una persona si està capacitada o no per dur a terme aquestes feines. Llavors, ara ja no hi ha excusa. Evidentment, nosaltres des del gremi, aquesta lluita, bé, és dir, són dues victòries. Per una part, se pot reprendre la formació, i per segona, per una altra banda, tenim aquesta referència de lo que són les coses, de com s'ha de fer. Per lo tant, a partir d'ara ja no hi ha excusa. Ja no poden dir que no hi ha un punt de referència, que no tenen la informació necessària per saber si està ben fet o no. Està tot escrit i descrit en aquest certificat professional.
Lluc, nosaltres, en Jaume segur que s'hi haurà fixat, moltes vegades hem dit quan hi ha imatges, no, de grans temporals, de grans pluges, fins i tot de torrentades, aquella aigua que cor, però el que aguanta són els marges, exacte, són aquestes parets de pedra en sec, i pot sorprendre, però això és perquè dius el que dius tu, que darrere hi ha una construcció molt pensada, molt tècnica, però és veritat que fins i tot ens sorprèn, no?, que quan hi ha grans plogudes, el que resisteix precisament són aquest tipus de construccions.
Sí, perquè una de les virtuts de la pedra en sec és la capacitat de filtrar l'aigua. Si fos un mur de formigó sense sortides d'aigua, probablement acabaria col·lapsant, perquè no té aquesta capacitat de filtratge, no té tampoc la flexibilitat que tenen les construccions de pedra en sec, i després tampoc la sostenibilitat, no? Vull dir, estem xerrant d'una tècnica que és 100% sostenible, que a més crea paisatge, que a més ajuda per frenar l'erosió. Imagineu que totes les marjades de Banyalbufar o de Vall de Mossa, de Deà, si no hi fossin, quan plogués, l'aigua baixaria amb molta més velocitat. Per què aguanten? Molt senzill, perquè aquesta tècnica s'ha anat depurant i millorant a través dels segles. Per tant, és un coneixement acumulat. Aquest coneixement acumulat ha resolt molts de problemes i per tant, ha arribat a un punt de perfecció bastant elevat, i és això el que s'ha de cuidar, no? Perquè realment és una tècnica molt útil, no només per crear paisatges, sinó, com dic, per gestionar aigua, per gestionar les plogudes, per anivellar terrenys i fer-los més fèrtils, i bé, en fi, té moltes virtuts a pedra en sec, i un marge, i una paret, si estan ben fetes, aguanten moltíssims d'anys.
Ara no me'n record, de memòria, però igual tu tampoc, però quant de quilòmetres hi ha de pedra, de marges i paret sec a Mallorca? Què n'hi ha, com a mil, o una barbaritat?
N'hi ha, ara no em podria dir un número equivocat, però crec que hi havia entre 7 i 8 mil quilòmetres.
7 i 8 mil.
Quilòmetres lineals de marjades. Per això només són marjades.
Sí, sí, sí.
També podem anar a comptar tots els quilòmetres de paret que hi ha per la Marina de Llucmajor.
Buah.
Les barraques de Roter, tots els camins empedrats de la tramuntana.
Posen-hi 10.000.
Els torrents empedrats, és a dir, la quantitat de pedres que s'han mogut aquí durant segles és descomunal, precisament per això. La Serra Tramuntana és Patrimoni Mundial de la Humanitat en qualitat de paisatge cultural. Es passa pedra en sec.
Mm-hmm. Mare de Déu.
I jo que ara és això, no? Que se tracta de reactivar d'alguna manera aquestes escoles, no? de formació, no? Que havien, pel que dius, sí. Havien tancat directament. Bé, havien tancat, és a dir, aquesta opció ja no la tenien?
No, perquè què passa? Moltes d'aquestes escoles tallers se finançaven amb fons europeus. Jo mateix, personalment, me vaig formar a l'Escola d'Emergers del Consell. I molts altres companys nostres també. Aquestes escoles se finançaven, com deia, amb fons europeus. Els fons europeus, quan va venir la crisi de 2008-2009, varen prioritzar els cursos que conduïssin a certificats professionals, a diplomes professionals. Per tant, automàticament, les escoles d'emergència varen deixar de tenir finançament i se varen haver de tancar. Què ha passat? Que hi ha hagut una bretxa de 15 anys, estem parlant de 2010 a 2025, on no hi ha hagut escoles d'emergència. Això el que posa en risc és la continuïtat de l'ofici per manca de relleu generacional. Per tant, com deia, és vital tornar a encetar la formació d'emergers per assegurar aquest relleu. És a dir, penseu que la majoria d'emergers en el gremi, la majoria de gent que estem en actiu, estan per damunt dels 40. Molts ja més aviat en els 50. No hi ha temps de perdre. És a dir, és que s'han d'obrir les escoles d'emergers ja. S'ha d'implementar els mòduls de la formació professional. Hi ha moltes vies, ara tenim moltes vies. Això ja depèn de la Conselleria d'Educació, del SOIP, del Consell de Mallorca, però és absolutament necessari tornar a encetar aquests processos de formació de noves fornades d'emergers, de gent jove, que igual que nosaltres en el seu dia vàrem aprendre, ells també poden aprendre i s'ho poden passar bé i tenir una vida professional digna fent una feina tradicional i molt guapa.
Ara, mentre parlava, m'he començat a fer números i n'hi he afegit mil quilòmetres més d'això que m'has dit, perquè si ja se faci una idea. Tenim tant de quilòmetres de paret sec, de pedra en sec, com per anar de Mallorca a Argentina.
Sí, sí.
Hi ha 8.500 quilòmetres de Mallorca a Argentina, imagina't, perquè si ja se faci una idea de la quantitat, o sigui, tot plegadat dins Mallorca.
Escolta, si n'hi poses 1.500 quilòmetres més, arribes en el Japó.
Exacte, sí. Fan mitja volta a la Terra. Sí. Una curiositat que vaig llegir, que no han de, les parets no han de ser perpendiculars en terra, que han de tenir una inclinació perquè no caiguin. Una cosa molt curiosa, quan a totes les cases les parets, aquí les parets són dretes, no? Excepte els vidres, perquè que estan per aquesta cosa de l'acústica, però és una altra cosa, això. Però les parets normalment van perpendiculars en terra. Les parets de pedra en sec, no? Que curiós, no?
Bé, les parets de les cases van a plom i les parets de pedra en sec i les marges duen una certa inclinació perquè li dona més força.
Clar.
Llavors, això també ve donat per el que deia abans, per una tradició, per una manera de fer les coses i perquè amb anys de prova i error se va arribar en aquesta conclusió de que era molt més convenient donar-li un pot d'inclinació que nosaltres li deim rost, peu, talús... Hi ha moltes paraules per descriure aquesta inclinació, que diguéssim, en lloc d'estar a plom, quan si havia una casa de pedra, la façana d'una casa de pedra estiria a plom, les parets marges duen una inclinació cap enrere perquè els hi donen més força, més capacitat de resistència.
I just ja per acabar, dèiem això, no? Que hi ha hagut com un espai tens, no? De, on no hi ha hagut aquesta formació, tot és de les escoles, però durant les vostres... totes les repressions que aneu fent, totes les trobades que heu fet, n'hi ha de futurs margers, joves, no sé si fills vostres, coneguts, sí. O hi ha joves sí. Igualment que com venen, vos acompanyen?
Sí, la veritat és que sí, perquè per sort encara s'han anat fent alguns cursets. Uh-huh. Per exemple, l'Ajuntament d'Inca ha fet alguns cursos, el Consell de Mallorca fa alguns cursos, que la diferència és que fins ara només obtenien un petit diploma d'aprofitament, no un certificat professional. Però bé, el que me demanaves, d'aquests cursos, com que els mestres que donen aquests cursos són companys nostres i són membres del gremi, i de nosaltres, molts de nosaltres que tenim a lo millor petites empreses, ja tenim dit en els nostres companys mestres que si ens surt qualcun de bo, que mos enviïn. Llavors, sí, nosaltres, per exemple, som 6 i tenim 3 joves, val? I tenim 3 joves de 9, 20 i 22 anys, i aquests lots duen ja 2 o 3 anys amb nosaltres, i d'aquí 2 o 3 anys seran oficials, preparats i ben formats per emprendre el seu vol i continuar aquesta tasca, no?, d'anar restaurant i d'anar fent feines de pedra ben fetes i com manen els cànons.
Que bé. Que bé, llavors, Jaume, si fem una radiografia a Mallorca, qualque marge se veurà.
Segur, sempre,
en
segur.
En tant de quilòmetres.
En tant de quilòmetres, home. Quina meravella, quina meravella.
Lluc, com a president del Gremi de Margers de Mallorca, gràcies i enhorabona també per aquesta passa tan important.
Gràcies, Lluc.
Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Joan, per posar avui en valor aquesta certificació pel Gremi de Margers, qui no ha vist mai. Un marge, una paret seca o una terrassa. Forma part inevitable del nostre paisatge allà, d'aquí, de Mallorca. Joan, fins demà.
Fins demà.
Nosaltres ara, d'aquí un minut, parlarem del Museu del Brodat de Sant Llorenç.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Cuida. Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància. Però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. Dilluns 22 de desembre, el dia especial sorteig de Nadal. Viu la pluja de milions en IB3 Ràdio. Des de les 9 del matí, l'equip del dia entonarà a la ràdio pública la tradicional banda sonora de les festes. Dilluns, des de les 9 del matí, el dia especial sorteig de Nadal.
voltant del món cantaven a Let It Light Orquestra en els anys 80, una cançó meravellosa que m'ha servit per parlar d'una altra meravella, desbrodat Llorenci. A Sant Llorenç hi ha molta tradició tèstil, l'Ajuntament fa anys que hi fa feina per posar en valor aquest patrimoni, i de fet és que hi hagué una indústria molt important. Ara, després de més de 2 anys de feina, s'està acabant el museu desbrodat i desteixit, que estarà l'arxiu municipal. Fa poc varen començar les obres i volen saber ben com van. Parlar amb la regidora de l'Ajuntament de Sant Llorenç i responsable del museu, Catalina Ferrer. Bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, moltíssimes gràcies. Perdona'm molt sempre aquesta alta veu.
Com van les obres? Bé, conteu-mos.
Mira, les obres van començar, com sabeu, en el mes de novembre, van començar aquesta primera fase. Com tots sabem, les obres sempre poden dur qualque sorpresa, però estem molt contents, van a molt bon ritme, i si no hi ha res de nou, estaran acabades dins aquest 2025, final de desembre.
D'acord, les obres acabades, però la pregunta que se fa al final jo li faré ara per no oblidar-me. A quant vos agradaria, quan vos agradaria obrir? Quan vos agradaria dir, atxus, au, venga, avui inauguram?
Aquesta és la pregunta que mos fa tothom, clar. I la pregunta també que mos fem nosaltres, perquè en el final és el que la gent veu. Mira, nosaltres ara que acabarem les obres d'aquesta primera fase, ja dic, en aquest 2025, principis del 2026... Després començarem a fer feina amb el discurs conceptual, i una vegada tinguem aquest discurs clar, obrirem el museu. A nosaltres m'agradaria poder obrir les portes del museu dins del 2027, però com jo sempre dic, jo no m'aposto tant com a objectiu obrir el museu, sinó que el meu objectiu és que aquest sigui un museu de futur, un museu en trajectòria i un museu de referència. I això necessita feina i necessita temps. Però ja dic, nosaltres ens agradaria inaugurar i obrir les portes dins del 2027.
Això li volia demanar, perquè vaig llegir que el projecte de museu determinarà aquest discurs conceptual. Uh-huh. Anem explicant als oients què és el discurs conceptual, perquè jo m'imagino que és com voleu que sigui, no? Què mostram, com ho mostram, què va primer, què va després, què és exactament aquest discurs conceptual que estan parlant del projecte que determinarà el projecte de museu.
També aquest discurs conceptual, com el propi nom diu, són els conceptes al voltant dels quals nosaltres volem que giri aquest museu desbrodat i desteixit de Sant Llorenç. Volem que sigui un museu comunitari i un museu de participació ciutadana. Per això nosaltres, des del minut 1, des de ja fa 2 anys, estem treballant en sessions de participació ciutadana, on són la pròpia ciutadania, des de la gent més major fins als més joves, on són ells que escriuen què volen veure quan vagin al museu, quins són els conceptes que ens han de guiar a la memòria, a la feina, a la gestió, a l'economia. Aquests conceptes, exacte, i molt d'altres són els que guiaran el que veurem allà dins en el museu.
El que sí que teniu clar és que hi ha un espai per explicar la història, no?
Desbrodat. Perdó, no l'he entès.
El que sí que teniu clar és que hi haurà un espai per explicar la història desbrodat i la confecció de Llorencina, perquè hi hagués un temps en què moltíssima gent de Sant Llorenç hi feia feina. Això m'imagino que serà inevitable, aquest espai, història.
Això serà, evidentment, és que això és el bessó del museu.
Exacte.
El bessó del museu és aquesta identitat que has esbrodat, que has configurat la identitat llorencina. Ara, quan t'has dit que hi havia molta gent que feia feina a la indústria d'esbrodat, perquè era realment una indústria, hi havia més de 30 tallers a Sant Llorenç. I a qualcun d'aquests 30 tallers, a qualcun d'ells, hi havia més de 40 persones fent feina. Per tant, quan dic que a Sant Llorenç tothom ha sentit xerrar d'esbrodat, és que quasi té un sentit literal.
Clar.
O teníem una padrina, o una tia, o una coneguda que hi feia feina.
Exacte.
I Sant Llorenç avui dia és lo que és, gràcies a l'esbrodat. Si no, estem segurs que no seria el que és avui. Seria una altra cosa, però no seria lo que, tal com el coneixem avui dia.
Clar, tots els llorencins i llorencines tenen qualcú relacionat. És inevitable. És pràcticament impossible trobar-ne un que no hagi tingut com d'ells, perquè eren principalment dones, una brodadora, una cosidora, és a dir, forma part de la història del municipi. De fet, el mes d'octubre...
Forma part de la nostra identitat. Mos construeix.
Exacte.
És l'aglutinant que mos defineix com a comunitat, vaja, el meu punt de vista, i crec que és compartit per molta gent, els brodats.
També, pel mes d'octubre vareu fer una altra edició de jazz tradicional del brodart, i tot el que s'hi va veure també formarà part del fons del museu, és a dir, ja, és que cada any tindreu materials en sobre d'art, no?
Enguany va ser la segona edició del brodart, i la veritat, poden dir que va ser un èxit no només de participació, perquè es veu que va venir molta gent, però a vegades això no és motiu d'èxit, que vingui molta gent, però sí que poden dir que va ser un èxit tant a nivell de participació com a nivell qualitatiu, perquè varen venir figures de primer ordre, i va participar David Barro, que és el director del Museu del Baluart, sí, que va fer conferència i va fer conferència inaugural. Varen poder veure dissenys d'Anna Sibila, Anna Rosa Cortana i en Pablo Arroz, i a l'exposició que se va fer a lo que serà es brodar, se va poder establir un diàleg entre peces de modistes i sastres de Sant Llorenç amb peces d'artistes contemporanis de nom consolidat, com pugui ser Amparo Sarto o Nabeu Fullana.
Wow.
Aquestes peces, sí, de primer ordre. Nosaltres quan dèiem que volem que es Mubró sigui un museu referent a les Illes Balears i Mallorca, ho dèiem en sèrio. Volem que sigui una referència, no volem que sigui un museu més, volem que sigui un museu de referència. Per això dic que això du feina. De totes maneres, no totes aquestes peces passaran a formar part del fons del museu. Eh?
Yeah.
Sí que puc dir que una d'elles, que és la peça col·lectiva que se va fer a partir d'un disseny de Naina Bernassa, que és guanyadora del Premi Art Jove de Disseny, que se va fer en col·laboració amb un grup de dones llorencines que el van ajudar a brodar i a confeccionar, aquesta peça, en el mes de febrer, passarà a formar part del fons del museu. I aprofita ara per donar-se gràcies a tot aquest conjunt de dones sense les quals hauria estat impossible i que sempre s'engresquen i que, per dir-ho col·localment, s'apunten un bombardeo. Perquè sabeu que estimen el brodat.
Clar, és que hi ha un caramull de gent, vostè és la cara visible i la responsable per un caramull de gent com la Caterina Fiol, que és restauradora i que classificarà les peces seleccionades. Hi ha un caramull de gent darrere, perquè darrere de cada peça de brodat hi ha hores de feina i és una obra d'art en si. Perquè de vegades se diu artesania a coses que són verdader art, perquè jo recordo la meva pardina quan era menut i allò era una obra d'art, no era artesania. És com hi ha moltes coses que de vegades la frontera, ara quan m'ha anomenat en David Barro o en Port Sart, que són artistes plàstics, dius, no, és que una cosa molt difícil de lligar l'art de l'artesania, perquè hi ha verdaderes obres d'art. Així que estarem molt pendents, senyora Ferrer, de l'evolució del Mubrot, perquè la veritat és que tot el que tenim aquí ho hem de posar en valor. Fa una estona parlàvem amb el consell dels nostres cartògrafs del segle XV i també hem de parlar de tot el bo que tenim aquí, i per això és molt, molt, molt important posar en valor el futur museu del brodat i del teixit, que estarà a l'Arxiu Municipal de Sant Llorenç. Catalina Ferrer, moltíssimes gràcies i enhorabona pel projecte, per posar en valor moltíssimes, el nostre. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres de nou per donar-nos la veu i donar-nos aquesta alta veu i per tenir-nos sempre en compte.
No moltes faltava gràcies. D'altres, la nostra feina. Moltíssimes gràcies. Bona nit, ens tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Salut a tots.